Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. El debat al Parlament sobre la llei del referèndum s'ha tornat a endarrerir des de primera hora de la tarda. El motiu és que hi ha hagut una picabaralla entre l'oposició i la presidenta de la cambra, Carme Forcadell, després que ella havia anunciat que s'havien de refer algunes esmenes presentades contra el projecte. Forcadell ha explicat que les esmenes a la totalitat presentades s'havien de convertir en esmenes de supressió de la llei o de l'articulat. Ciutadans i el PP han qüestionat el procediment i la portaveu de Junts pel Sí, Marta Rovira, els ha demanat que deixessin pas al debat. Finalment s'ha suspès la sessió uns minuts perquè la mesa i la Junta poguessin estudiar el cas. És la cinquena vegada en el dia d'avui que s'han hagut de reunir. Finalment, això sí, s'està debatent la llei del referèndum i la previsió del govern català és en aquests moments que entre les 8 i les 9 del vespre signarà en ple el decret de convocatòria del referèndum per a l'1 d'octubre. S'ha produït una circumstància durant la sessió d'aquesta tarda i és que ja ha arribat al Tribunal Constitucional l'incident d'execució que havia anunciat aquest migdia la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Això vol dir que Mariano Rajoy demanarà immediatament a l'alt tribunal que paralitzi les decisions adoptades avui per la cambra catalana. També la Fiscalia Superior de Catalunya ha anunciat que presentarà una querella contra els membres de la mesa del Parlament per haver admès a tràmit la llei. Els membres són Carme Forcadell, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet i Joan Josep Nuet. També hi ha una notícia que hem conegut fa uns minuts i és que no és filla de Salvador Dalí Pilar Abel, segons les proves d'ADN que s'han conegut avui a partir de la investigació que es va fer ara fa unes setmanes.
Ràdio Estel.
Hola, sóc Ricardo Aparicio. Cada matí de dilluns a divendres et convido a compartir amb nosaltres el nou programa de Ràdio Estel, Ja era hora. Hi trobaràs informació, actualitat, tertúlia, 5 estrelles, tot el que ha de tenir un prime time radiofònic. Però sobretot hi trobaràs pluralitat i rigor. Parlem per tothom que ens vulgui escoltar, sense distincions, aquí ningú es queda fora. Un programa per Catalunya i Andorra en el que tots sou benvinguts. Ja era hora.
Ja era hora amb Ricardo Aparicio, de 8 a 10 hores, a Ràdio Estel.
Vols formar-te com a periodista especialitzat en informació religiosa?
Vols estar al dia de totes les últimes aplicacions en comunicació institucional?
Penses que la religió té el seu espai a l'era digital?
Blanquerna ofereix la cinquena edició del Diploma en Comunicació i Religió a l'era digital, un postgrau que t'ajudarà a augmentar les teves competències comunicatives i també la gestió de la imatge i comunicació pública d'entitats eclesials i religioses. Informa't a blanquerna.url.edu o truca al 93 253 3108. Diploma en Comunicació i Religió a l'era digital. Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna. Universitat Ramon Llull.
Cada divendres a les 10 de la nit, el Penalti, per parlar del Barça amb Miguel Ángel Ruiz i Cecília Martínez. El Penalti, més que un club, més que un programa. Cada divendres a les 10 de la nit, a Ràdio Estel. Programa patrocinat per Llum Gavà, Paparazzi Bar i Vilamedi Serveis Informàtics.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Les 6 i 5, salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Una actualitat que té, sens dubte, avui com a notícia el llarg debat que s'està produint des del matí al Parlament de Catalunya. Llarg, accidentat i amb enfrontaments i tensions. Ens hi referirem una mica avui durant el col·loqui, en un dia en què tenim previst parlar dels temps de conflictes que vivim als aeroports, per les aturades convocades pel personal de seguretat en les últimes setmanes. Segurament tots coneixeu el que ha passat aquest estiu i potser alguns de vosaltres us heu vist afectats d'alguna manera. És per això que preguntem precisament en el dia d'avui a radioestel.cat si us han afectat algunes de les aturades d'aquest estiu a l'aeroport del Prat. Teniu tots tres possibles respostes que reproduirem també durant la propera estona. En qualsevol cas, Eulen, l'empresa que gestiona la seguretat a l'aeroport del Prat, mantenia aquests dies el seu pols després d'aturades parcials que han fet mal, sens dubte, durant l'agost, i amb el perill que el problema s'estengui a tota la xarxa d'Aena. L'esperança és que, de moment, segons vam saber ahir, desactiva la convocatòria d'aturada per al 6 d'octubre després de la bona sintonia en l'última reunió amb la direcció. Però analitzarem a fons aquest problema de la seguretat als aeroports i de com afecten aquestes conflictivitats als ciutadans i a l'economia del país. Ens acompanyen per analitzar l'actualitat Lluís Alegre, exconseller de Turisme i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bona tarda, benvingut.
Hola, molt bona tarda.
Gràcies. També saludem Ivan González, economista i màster en Economia Social. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I tenim, des de l'altra banda del fil telefònic, avui Òscar Oliver, que és director general del Centre d'Estudis del Transport per a la Mediterrània Occidental, el CETMO, i també fins fa poques setmanes va ser director comercial d'Aeroports de Catalunya. Per tant, una veu molt autoritzada avui per parlar d'aquest tema. Senyor Òscar Oliver, que el tenim a Brussel·les, però des d'allà ens ha pogut atendre uns minuts. Bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda. De fet, estic a Ginebra.
A Ginebra, disculpi. M'he equivocat de capital europea, eh?
Molt bé. Sí, estic a Ginebra, que és on hi ha la seu de Nacions Unides, a Europa. Que hem mantingut aquests dies unes intenses també reunions que no surten tant a la premsa, però que també són igualment importants.
Bé, com que el temps del senyor Oliver és limitat i està marcat per la distància i també volem dedicar els últims minuts del col·loqui a parlar del debat al Parlament, si els sembla, comencem parlant dels conflictes als aeroports i una mica el diagnòstic que vostès farien després del que ha passat aquest estiu i quin panorama se'ns presenta a sobre, tot i l'optimisme dels últims dies. Si vol començar el senyor Oliver mateix, vostè quina anàlisi fa del que ha passat, per exemple, al Prat, que ha tingut preocupats tants ciutadans?
Ha tingut preocupats tant ciutadans i a mi mateix fins fa pràcticament poquetes setmanes, fins a deixar de ser el director comercial d'Aeroports de Catalunya, també em preocupava molt, perquè, de fet, jo crec que s'ha produït una doble problemàtica. L'ocasió que vaig tenir de participar en el vostre programa era un primer problema, que era el problema dels controls de passaport, del control necessari de passaport quan surts o entres a l'espai Schengen. Aquest era un problema que va generar moltes molèsties. Era un problema que fonamentalment es devia a una infradotació de recursos humans, tècnics i materials, però també el gran increment que l'aeroport de Barcelona està tenint de vols de fora de l'espai Schengen, de vols fonamentalment intercontinentals. Aquell problema jo crec que va posar en evidència una certa manca de previsió del gestor aeroportuari, Aena, que no va saber anticipar-se a les demandes que després es farien realitat en aquest servei del control de passaports. Però el problema que ens trobem ara, jo crec que és un problema d'una índole, d'un plantejament diferent. El problema que tenim ara és un problema que ha patit de manera molt clara Aena, el gestor aeroportuari espanyol, però que, de fet, és un problema que es podria donar en tot el sector públic. I és que el que succeeix en aquests moments és fruit d'una manera de procedir, de fer, sobretot en el que és la contractació pública, que en els darrers anys s'ha estès com una pràctica habitual que un organisme públic, en aquest cas Aena, quan fa una licitació pública, doncs hi ha un criteri que pesa pesa molt més, o té tendència a pesar molt més per sobre dels altres criteris, que és el criteri econòmic. És a dir, aquelles ofertes que fan una proposta econòmica més a la baixa són les que tenen més opcions de guanyar el concurs. Això què produeix? Produeix un tensionament excessiu de l'empresa que acaba guanyant aquest concurs, de l'empresa i dels treballadors d'aquella empresa. Jo crec que això, ni més ni menys, és el que ha acabat passant en el cas d'Eulen. Ens trobem una empresa, Eulen, que ha guanyat un concurs, ha licitat, ha fet una oferta que segurament era la més ajustada econòmicament, això ha primat en la decisió de la licitació, han guanyat aquest concurs, però ha sotmès a l'empresa a un tensionament excessiu i ha tensionat tota la seva estructura i a la part més dèbil, que són els seus treballadors, fins a una situació que s'ha tornat del tot insostenible. Doncs... Conseqüència, tant pels passaports, el que parlàvem fa unes setmanes, uns mesos, com per ara aquests controls als filtres de seguretat, el que succeeix és que l'aeroport de Barcelona corre el risc de donar al món una imatge molt negativa. De fet, d'aquí poques setmanes, de fet, d'aquí 16 dies, se celebrarà a Barcelona el World Routes, que és el congrés més important del món de companyies aèries i aeroports, i hi ha delegats que venen de totes les companyies de tot el món, d'aeroports de tot el món, que m'estan preguntant si es veuran afectat pels strikes, no? per la vaga de l'aeroport de Barcelona. Afortunadament, sembla que s'ha desconvocat aquesta vaga, però el problema de fons continua existint, i aquest problema de fons ens pot acabar afectant negativament tant la imatge de l'aeroport com la imatge de la ciutat, del país, etc.
Sí, doncs bé, interessants aquestes reflexions que ens fa Òscar Oliver des de la distància, però aquí a l'estudi de Ràdio Estel, Lluís Alegre i Ivan González, quin diagnòstic farien del problema, a banda del que hem escoltat? Senyor Alegre,
bé,
si li sembla.
D'entrada, coincidir amb el que acaba de dir en Òscar Oliver. És a dir, les administracions públiques, en el moment que obren un concurs, no s'han de moure pel criteri del low cost. S'han de moure pel criteri de dir aquesta peça quina funció social té i, per tant, com ho ha de fer per poder-ho fer en un nivell, diríem, de qualitat adequada. No? I, per tant, hem vist que tècnicament doncs, els mitjans eren suficients. I aleshores, quan hi ha un problema d'aquest, pues es genera pues, un tensió social, es genera, en conseqüència, una vaga, i el fàcil, llavors, és culpabilitzar el que pateix precisament totes aquestes tensions. I em sembla que llavors el que convé, i no som jutges, és veure una mica les causes. I aleshores, els números a vegades ens ajuden a refredar les tensions, no? I quan un compara doncs, els paràmetres que, per exemple, té dintre de la mateixa organització que és AENA a l'aeroport de Barajas i a l'aeroport de Barcelona, al Prat, doncs, llavors et posen els pèls de punta. És a dir, pràcticament els dos aeroports, malgrat que els de Madrid això els hi pesi, en aquest moment tenen un nivell de moviments molt similar. Barajas una mica més, però gairebé el mateix, sobre 4.700.000 contra 4.500. I aleshores, quan un veu quants empleats de seguretat té Madrid? 1.000. Quants empleats de seguretat té Barcelona? 300. Per tant, per pràcticament el mateix moviment, 300 contra 1.000. I quan un mira, i aleshores, això, tot això, evidentment, uns ingressos, uns pagaments, i per tant, uns resultats per veure d'anar reposant els equipaments i de beneficis de Barajas, 27, beneficis de Barcelona, 339 milions. I aleshores sí que aquí hem de cridar una mica l'atenció de dir, escolti'm, els organitzadors han posat malament els recursos, no els han assicat d'una manera adequada i proporcionat a les necessitats socials que aquesta peça, que per algú és un concurs públic, ha de donar a la ciutadania.
I això és una qüestió de servei als ciutadans. Deixem de banda altres debats que també han sortit, no?
Sobre... la ciutadania.
A la ciutadania,
i, per tant, si protesten, crec que el que s'ha de fer és veure de solucionar la causa, no el pobre que es veu advocat a fer una reclamació, que, òbviament, quan les fa molesten, i llavors sembla que els culpabilitzem amb ells.
Clar, els treballadors que, per raons legítimes, també, en un país que té dret, reconegut el dret a vaga, doncs protesten per la seva situació. Senyor Ivan González, i després tornem a donar veu a Òscar Oliver.
Sí. Bé, jo partiria de la base de dues qüestions bàsiques per mi. Una és, bueno, a part d'estar d'acord amb que una licitació de qualsevol administració pública no pot basar-se només en el preu, ha d'haver-hi molts punts molt més importants que el preu. Però a part d'això, jo crec que, i centrar-nos en el que és la problemàtica del Prat d'aquest estiu, hi ha hagut una, penso jo, mal enfocament per part de tots els que han tingut veu i vot en aquesta vaga. Tots, vull dir, des dels treballadors fins a l'empresa Eulen, fins a Aena, que no oblidem, es va donar compte, si se'm permet aquesta expressió, 15 dies després de la vaga que s'havia de posicionar, i fins i tot a última hora amb aquest laude, no? Per què? Perquè és veritat que hi ha dret a vaga, és veritat que està reconegut, amb un petit matís que vaig comentar també fa uns mesos aquí mateix, que és que pensem que està reconegut per la Constitució del 78 i regulat per un reial decret llei del 77. Per tant, estem ara mateix regulant, o sigui, tenim el dret a vaga regulat per
abans
una llei preconstitucional.
Clar,
això hem de tenir-ho present, que després parlarem, si es vol, de que si s'hauria de regular o no s'hauria de regular. Jo crec que sí, però bueno. Però el quid de la qüestió, el que anava, la problemàtica real, quina ha sigut? Que no s'ha sabut arribar a un acord. Perquè han hagut vagues a Madrid, han hagut vagues a, crec que va ser l'aeroport de Sevilla també, si no recordo malament, però l'empresa i els treballadors van arribar a un acord. Per part de l'empresa considero que no s'ha negociat correctament i de cara als treballadors, però també per part dels treballadors penso que no pots demanar en una negociació de cop 350 euros lineals de pujada de sou. I ojo, no estic dient que no tinguin raó, Ojo, li dono la raó, Falten efectius, estic convençut, i el sou és el que és, també estic convençut, Però jo penso que la manera de negociar des d'un inici s'ha fet malament.
Avui us preguntem, a través de radioestel.cat, amics oients, si us ha afectat alguna de les aturades d'aquest estiu a l'aeroport del Prat. Podeu respondre entre tres opcions. La primera, sí, amb llarga estona d'espera per la cua. La segona, sí, però no vaig patir la cua perquè vaig anar-hi amb més antelació. O la tercera, no, perquè no he viatjat o perquè no va coincidir amb dia de vaga. Vostès els ha afectat algun dia, algun viatge, senyor Alegre?
No, aquests dies jo no he viatjat i, per tant, no sóc la tercera, no ho he viscut. Ara, el que sí veig és que aquí hi ha hagut un error i jo m'atreveixo a culpar a Aena d'haver deixat que aquest problema esclatés precisament en el moment més crític
de les vacances d'estiu, i a més
aquests problemes no es va posar fins 15 dies després.
Es veuen venir, i per tant, un bon gestor ha d'anticipar la resolució d'aquests problemes i no esperar el moment més crític.
Correcte.
Senyor
I a sobre, llavors, voler culpabilitzar una mica perquè aquests catalans són... Escolti, perdoni. I solament en Barcelona, los otros... Perdoni. Quan veus els números, se't posen una mica els pèls de punta.
Clar, efectivament, l'activitat...
Jo, sí, senyor, si em permeteu...
Sí, endavant.
Voldria... Coincideixo força amb els arguments que han estat exposats pels companys. És cert, jo crec que aquí ens trobem amb una... Ho llegia en un article en un diari, crec que aquest matí, i és que en aquest cas d'Eulen hi ha com un doble front, un doble conflicte, no? Per una banda, doncs, Eulen té un front obert amb els seus treballadors, existeix, no? que consideren que no estan a les millors condicions, els seus treballadors, però jo crec que també hi ha un segon conflicte, i és el de la pròpia empresa Eulen amb Aena, / Ministerio de Fomento, que al cap i a la fi és el responsable de la licitació, i és el que al cap de la fi li ha atorgat el contracte a Eulen, i que Eulen també és cert que en el seu determinat moment va acceptar les condicions de la licitació i, per tant, va assumir el risc, però això ha degenerat en la situació que ens trobem ara. No? Respecte... Jo sóc poc amant de la, diguem-ne, de fer anàlisi política, tot i que us ben asseguro que aquests tres dies que havia passat a Ginebra, amb més d'una vintena de països europeus, a Nacions Unides se'n parla molt de política, però portes tancades, però no sóc partidari de fer anàlisis polítics, sinó més aviat anàlisis tècnics. Jo crec que, i això Aena sap que jo penso d'aquesta manera, perquè jo, doncs, he hagut de treballar amb els companys d'Aena durant 6 anys, jo com a Generalitat i ells com a Aena, sí. Saben que el model de gestió en xarxa que ells tant defensen, per nosaltres és un model que no és vàlid. Nosaltres sempre hem defensat, i jo personalment he defensat, un model de gestió individualitzada dels aeroports, perquè quan un aeroport és gestionat des de la proximitat del territori és quan et pots anticipar millor els possibles problemes que es poden donar. També els que s'han presentat aquest any. No? Segon argument important... és sabut, és conegut que el Ministeri de Fomento, a través d'Aena, va fer una inversió molt potent a l'aeroport de Madrid-Barajas. I tots sabem la inversió multimilionària que es va fer a la terminal T4. Això també, en part, justifica el fet de que l'aeroport de Barajas encara li està costant d'obtenir beneficis, perquè veritablement el cost de l'amortització, de la inversió que s'hi va fer allà, va ser, sota el meu punt de vista, una mica exagerat o desmesurat. No? Al cap i a la fi, jo crec que ens trobem en un debat que és un debat que s'arrossega de fa temps. És a dir, aquí hi ha un model de gestió aeroportuària en xarxa, on uns aeroports compensen les pèrdues dels altres, sí. I en paral·lel hi ha un altre model, que és el de la gestió individualitzada, i a poder ser proper al territori, que és el que segurament des d'aquí ens creiem més. Mm. I un últim argument, no? Un últim argument. I aquí hem de fer un exercici tots d'honestedat, no? Si ens haguéssim preguntat 10 anys enrere com estaria l'aeroport de Barcelona, estic convençut que cap dels tres que estem, o dels quatre que estem en aquesta taula, ens haguéssim imaginat que el 2017 Barcelona tindria vols directes a San Francisco, a Los Angeles, a Shanghai, a Hong Kong, i un llarg, etcètera, no?
Sí, vostè ho comentava.
Què ha passat? Què ha passat? Amb això acabo. Què ha passat? Ha passat que Barcelona ha fet un boom. Barcelona s'ha situat com el que és, un veritable hub, un veritable aeroport intercontinental a l'espai euromediterrani. I això, sota la visió d'Aena, en la seva planificació en red, en xarxa, això no ho contemplava.
Clar,
no ho contemplava.
És l'argument de no fer-se competència entre uns aeroports i altres, el que la filosofia d'Aena, però que perfectament no és un esquema tancat, sinó que pot conviure amb la gestió individualitzada. Ha estat un plaer comptar uns minuts avui amb Òscar Oliver, director general del CETMO, Centre d'Estudis del Transport per la Mediterrània Occidental, des de Ginebra, des de Suïssa, ens ha acompanyat uns minuts. Ell, que fins fa poc va ser director comercial d'Aeroports de Catalunya, lamentem no poder interactuar més amb ell, senyor Alegre i senyor González, però gràcies, Òscar Oliver, l'acomiadem i el deixem amb la feina, que és molt feixuga.
Molt
recordem una vegada més aquest gran esdeveniment internacional, sí, d'aeroports a Barcelona. Quins dies és?
Sí, del 23 al 26 de setembre està a tocar. A, sí, Barcelona es farà el que es coneix com a World Routes. El World Routes és el, per entendre'ns, és el Mobile World Congress del sector de l'aviació comercial. S'esperen de l'ordre de 3.000 delegats, de més de 300 companyies aèries de tot el món, de més de 700 aeroports de tot el món, i durant 4 dies aquests delegats s'asseuran a negociar, s'asseuran a discutir la creació de nous vols, de noves rutes aèries a qualsevol aeroport del món, doncs, també a Barcelona. No?
Doncs que Barcelona quedi bé. Sí.
És una ocasió fantàstica per ensenyar la nostra ciutat, per ensenyar el nostre país i per explicar que Barcelona vol esdevenir un hub com li pertoca.
I que hi hagi pau, que no es parli de conflictivitats i de perills pels qui venen aquí. Gràcies, senyor Òscar Oliver, una vegada més. Fins una altra. Bona tarda.
Gràcies, adéu-siau, bona tarda.
Seguim amb l'exconseller Lluís Alegre, vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, i amb l'economista Ivan González, parlant d'aquest temps de conflicte. Si els sembla, després del que ha passat, si volen fer... Tenim pocs minuts, però algun comentari sobre com veuen la situació de cara al futur, no només pensant en aquest esdeveniment internacional a Barcelona, sinó en la competitivitat de l'aeroport.
Bueno, jo vull dir, malgrat que pugui passar a molta gent que ens escolta lluny d'aquí, Barcelona en aquest moment té no hi ha un potencial, ja té una realitat d'interès per part de tot el món, i per tant la gent ve a Barcelona. Mm-hmm. Ve a Barcelona, i com venen? Pues, si és llarga distància, naturalment a través dels aeroports. I això fa fred de peus a determinades persones. Aquí podem parlar de gestió individualitzada, gestió en xarxa, no, parlem clar, una visió centralitzada. Tot havia d'entrar i sortir per l'aeroport Adolfo Suárez, mm-hmm, el de Madrid.
Sí.
I la realitat és, esclar, al final les aigües, vull dir, les pots contenir una mica, però al final les aigües desborden, i això ha desbordat. I per tant, els que no ho han volgut veure, o veient-ho, no ho han volgut mirar, en són responsables.
Mm-hmm. Doncs bé, encara som a temps de canviar-ho, això. Segur que la legislació espanyola, de la qual tant se'n parla, per exemple, avui al Parlament, doncs ho permet, senyor Ivan González.
Jo crec que els números que abans ha dit el senyor Alegre, de poc més de 200.000 visitants, o poc més de 200.000 viatgers, millor dit, de diferència, són significatius. Però jo, torno a repetir, jo baixaria una mica més a baix i no em referiria tant a la situació de l'aeroport de Madrid i l'aeroport de Barcelona, sinó al fet de que, i torno a repetir, per mi hi ha hagut un error de base en tots els aspectes. I ara estava llegint, no sé si va ser avui mateix o fa uns dies, que ni tan sols Eulen està complint el laude. Tenim un problema. Mm-hmm. Tenim un problema. Què ens creiem? Que amb aquests 25 rotatius més o amb aquestes 5 ho solucionarem? Possiblement no. Mm-hmm. És una, si se'm permet l'expressió, una tirita. Mm-hmm. I la tirita dura el que dura, no? Ara bé, jo penso que el problema de Socarrel, a part, torno a repetir, de la gran pujada o el gran augment de viatgers que ha tingut l'aeroport de Barcelona els últims anys, i tant el senyor Alegre com el senyor Oliver ho deien fins fa poquet, és el fet de sentar-se a negociar, i això ho faig extensiu, però sentar-se a negociar totes les parts implicades. I aquí no ha hagut aquest voler fer. I com que no ha hagut aquest voler fer, el que comença malament acaba malament.
Sí, però jo, totalment d'acord, però vull dir, tinguem molt present, que Barcelona, des de l'any 92, va increixendo.
Sí, sí.
Per tant, no ha sigut un bolet que ha aparegut en 24 hores. No, perdoni. Tot això és un procés de més de 20 anys, de veure com gradualment, any a any, es van pensant.
És que hi ha una mala planificació d'aena, com diu el senyor Oliver, estic d'acord, això. Estic totalment d'acord.
Es va fer fa uns anys una gran terminal, es va ampliar l'aeroport de Barcelona, que té gran capacitat, i aquesta competitivitat suma, no va contra ningú.
I gradual. Per tant, no ha sigut un bolet que dius, ai, Déu meu, què ens hem trobat.
És la realitat, certament. Bé, senyors, tanquem el tema dels aeroports i esperem que vinguin temps millors amb bon esperit de negociació, amb bona gestió també, si pot ser. De la pregunta del dia, si us han afectat, amics oients, algunes de les aturades d'aquest estiu a l'aeroport del Prat, entre les tres possibles respostes hi ha empat entre la primera i la tercera. 38% dels que esteu votant fins ara sí que heu patit aquestes cues amb llargues esperes, i un altre 38% heu dit que no, el 25% esteu dient que sí, però que vau preveure i, per tant, no ho vau notar tant. Podeu votar encara fins demà a les 10 del matí, teniu temps. Si us ha afectat alguna de les aturades aquest estiu a l'aeroport del Prat, a radioestel.cat teniu la possibilitat de fer-ho. Ens queden 3 minuts llargs de programa i m'agradaria que comentéssim, senyor Lluís Alegre i senyor Ivan González, el que està passant, perquè encara no s'ha acabat el ple, avui al Parlament de Catalunya, i s'estan dient moltes coses gràcies a la immediatesa de les noves tecnologies. Alguns parlen, doncs, d'espectacle lamentable, de vergonya, de debat que gairebé ni ha començat o està començant ara sobre la llei del referèndum.
Bé, doncs jo per començar diria que és un debat trist. És un debat trist en el que en un moment en què es parla de coses molt importants, la manca també per part de tothom de saber enfocar-ho correctament, ens hem de perdre en problemes de forma. I per tant, aquí sí que és lamentable, perquè el que hi hauria d'haver és un debat de fons, i sobretot, vull dir, jo per temperament, i porto ja 50 anys movent-me, i per tant ja forma part de... És a dir, de cap problema se'n surt radicalitzant. El que s'ha de saber en cada moment és mesurar molt la força de la tensió i la distensió, però sempre sabent que la tensió, un moment determinat, ho has de distendir per arribar a un acord. I, per tant, no se surten dels problemes sense una negociació, i, per tant, a mi m'agrada més buscar solucions que no pas engrandir problemes.
I aquesta manca de solucions o aquesta radicalització seria també imputable tant a la part de la Generalitat com a la part del govern espanyol? Seria repartit o hi ha més culpa per uns que per altres? Què en pensa vostè?
Jo penso que hi ha culpes pels dos cantons, però no tots tenen la mateixa percentatge de culpa. I almenys aquesta és la meva opinió personal. Tant. Aquest problema ha vingut molt induït per part d'aquesta situació estàtica i, a més, vull dir, despreciativa cap a el que són les aspiracions nacionals de Catalunya.
Senyor Ivan González, està d'acord amb això?
No puc estar més d'acord.
Hi ha unanimitat en aquest cas.
Sí, jo crec que, òbviament, la culpa s'hauria de repartir, però no de la mateixa manera. Jo sempre he dit i sempre he pensat que el problema va néixer quan va haver-hi el cepillado, no?, com va dir, de l'Estatut.
De l'Estatut, sí.
No van voler, i ara vaig una mica a l'aeroport del Prat, no van voler sentar-se a negociar amb cara a Lluís, perquè el que van fer no va ser negociar ni va fer res, va ser això, el cepillado famós, i el problema arrenca aquí. A partir d'aquí, també estem d'acord que el que està veient avui al Parlament, la paraula que més se li podria posar ara mateix és trist. O sigui, vull dir, tenim diputats que, tots els meus respectes, saben parlar millor del que estan fent. Ja estem en aquest punt de que saben parlar millor del que estan fent.
Bé, doncs estarem pendents, naturalment, durant el que ens queda d'aquesta tarda a Ràdio Estel, en els nostres espais informatius sobre aquest debat. Esperem que sigui el que sigui, doncs tingui un bon final en bé dels ciutadans, sigui quin sigui aquest final. Gràcies, Lluís Alegre, exconseller i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, i Iván González, economista i màster en Economia Social. Fins una altra. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Seguiu a Ràdio Estel.